dels seus inicis sí, de la sí, carrera.
Però... I directors de cinema que, i actors que han fet papers que diuen que ho vas fer aquí.
Anego.
No sé, a mi personalment és una cançó que m'agrada molt.
A mi també,
A mi també.
Posava bon humor.
Sí. Pues jo estic més a favor d'ella.
No, jo estic a favor de Nicki Minaj i com que aquesta secció la faig jo, doncs
ara.
Avui acabo amb la cançó sencera.
Gràcies, Núria.
La Núria. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give a shit. I'm on the floor.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Quatre minuts que passen de les 9 del matí. Mireu, demà com cada any arriben a tots els pobles i ciutats del país els Reis de l'Orient i ho faran carregats de joguines i regals pels més petits de casa. Però totes les joguines són adequades per tots els nens i nenes? A Espanya hi ha més de 60.000 infants d'entre 0 i 6 anys que tenen algun tipus de diversitat funcional, ja sigui auditiva, visual, de mobilitat... I no totes les joguines estan adaptades a les seves necessitats ni són assequibles per les seves famílies, ja que moltes van des dels 120 fins als 5.000 euros. D'altra banda, també cada vegada afloren més els casos de famílies que demanen que els Reis els portin joguines responsables, que no discriminin per sexe i que no siguin bèl·liques. Doncs bé, per aprofundir en aquesta qüestió, ens acompanya avui la Núria Padrós. Ella és doctora en pedagogia i membre de la xarxa d'expertes del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya. Núria, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, Joan, què tal?
Per començar a parlar, sobretot, plegat i posar-nos una mica sobre context, els catàlegs de joguines encara inclouen productes que cauen en estereotips nen-nena, per exemple, o en joguines bèl·liques o sexistes i que no tenen en compte diversitats funcionals de l'infant?
Sí, i tant. I tant, i tant. Encara, encara, encara. I saps què passa? Que això, com que ve de fàbrica, moltes vegades... tot i que els pedagogs, els psicòlegs, la gent que ens hi dediquem, ens entestem en explicar-ho, després des dels fabricants, i els fabricants segons de quins països encara més, si en aquests països hi ha tots aquests valors, doncs no estan penalitzats culturalment ni socialment, pues, aleshores arriben aquí i sí, sí, encara n'hi ha, ni tant. Clar. Uns quants.
Què hem de fer per evitar caure en la compra d'aquestes joguines? O preguntat d'una altra manera, com ens podem assessorar?
Clar, ens podem assessorar de moltes maneres. Mira, els nens i els infants, ells volen tot. O sigui, ells ho veuen, i això ho saben els pares, les mares, els avis, els tiets. Què vols per res? Si els ho pregunten, tot el que veuen per la tele, tot el que veuen per les botigues, en els catàlegs volen tot. Mm. Aleshores, clar, hem d'estar els adults, els que fem els sedars, no? Els que fem la tria, els que els acompanyem en aquesta tria, en els infants. Mm. Aleshores, clar, hi ha coses molt bàsiques, no? Per exemple, que siguin adequades a l'edat. Clar, un nen pot demanar un coet, però si tenim un nen de 5 anys, doncs un coet no li podem comprar. Sí. Estic exagerant, eh? Clar, adequades a l'edat, la primera cosa, és a dir, sempre hauríem de mirar les orientacions que hi ha a les capses de les joguines o en els catàlegs de les joguines o en les botigues on tenim, que siguin adients a l'edat. Després, tu vas dir molt bé, joguina estimuladora pel tipus de nen que tenim. I, clar, hem de veure com aquesta criatura està estimulada, què li podem afavorir, no?, amb aquella joguina, amb què la podem acompanyar en aquests talents que i la creativitat i la imaginació que aquesta criatura té. Després, home, la bàsica és, està bé que ell ho vulgui tot, però nosaltres anem a veure, anem a cenyir-nos amb les quatre... Hi ha unes regles... unes quatre regles que hauríem de, els pares, les famílies, qui volen fer un regal, tenir-les clares, no? Que són, per exemple, la regla número 1, esbrinar quin regal li fa més il·lusió. Ells ho volen tot, però quin li fa més il·lusió? Uh-huh. Bueno, doncs aquest, de tots els que ha de posar-lo a la llista, el que fa més il·lusió. Després hauríem de tenir un altre criteri, el segon criteri, que seria quin regal respon a una necessitat que li faci falta, no? Una motxilla, un quadern de l'escola, un abric, un regal de necessitat. La tercera seria un regal educatiu, un llibre, el llibre no pot faltar mai, un conte, clar, un joc educatiu, un joc per compartir en família, alguna cosa que aprengui alguna coseta. Uh-huh. I l'últim criteri seria jugar amb altres persones, és a dir, un joc que el socialitzi, que pugui ser un joc d'un parxís, unes cartes, un joc més... depèn de l'edat de la criatura, més elaborat o menys, però que el pugui socialitzar. Uh-huh. I amb això ens hem posat en 4 jocs. És a dir, quan tu em preguntaves quins criteris, clar, a veure, és que tampoc no hauria de ser el criteri totes les joguines o moltes joguines. Aquest també és un criteri, limitar el nombre. Mm. Perquè nosaltres ens posem... Clar, això depèn de les famílies, no? Hi ha famílies que en tindran poquets, però n'hi ha moltes que arriba el dia de Reis i tots fem un gran esforç perquè els nostres infants puguin gaudir, no?, de la il·lusió del moment, dels Reis, del Pare Noel, del que sigui. Però també hem de limitar el seu nombre. Aquest també ha de ser un criteri. No pot ser que tinguin molta cosa, perquè saps què passa? Que quan hi ha molta cosa, tampoc li donen valor a tanta cosa. Aleshores, per això dèiem del regal que li fa més il·lusió. Aquest que no falti, clar. No fa. A veure, sempre i quan acompanyi la butxaca, acompanyi, doncs, si és un regal... Clar, nosaltres també... És que hi ha moltes coses que limiten la tria, com tu em preguntaves, per exemple, l'espai, clar, si una criatura ens demana una tenda d'indis, li fa molta il·lusió, però no tenim lloc a casa per posar-la, doncs l'haurem d'acompanyar amb la tria d'una altra cosa que li faci il·lusió. Clar. És a dir, que hi ha tota una sèrie d'aspectes que no és tan fàcil, no és anar a la botiga i dir, mira, ah, o la carta, fet això, 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 això. No, els grans són els que hem de posar aquests sedats.
De seguida ho desgranem tot plegat, doctora, abans, però li parlava de tot aquest tipus de joguines sexistes, bèl·liques, en fi, tota una classe de joguina que hem vist històricament i que ara ens estem tot replantejant, però és cert que abans li preguntava pels catàlegs i em deia, encara ho trobem tot plegat.
Sí.
No només això, sinó que fent un vol pel centre de Barcelona no cal ser molt hàbil per veure que les petites tendes de joguines, aquelles que regalen joguines educatives, de fusta, aquelles de tota la vida, van desapareixent i apareixen grans marques amb gran quantitat de joguines d'aquest tipus, precisament, de les bèl·liques, de les sexistes, etc etc. La batalla està perduda?
A veure, molt bona pregunta. La batalla està perduda? Jo crec que no. Jo crec que no, perquè s'ha avançat. Fixa't que aquesta conversa la mantinc gairebé cada any en mitjans de comunicació i sí que és veritat que voltem al mateix tema, però sí que és veritat que mirant els catàlegs, que en tinc uns quants perquè els vaig recollint cada any, s'ha millorat en quant a l'oferta. En quant a l'oferta, si parlaves dels aspectes sexistes, amb això s'ha millorat, però no del tot. És a dir, tens tota la raó, aquestes botigues petites, tradicionals, que eren més sense gènere, entre cometes, van desapareixent. I les grans superfícies, en els llocs on anem a buscar joguina, que hi ha molta oferta, si tu et poses a mirar i poses els passadissos, veuràs, ja saps clarament quins són de nens i quins són de nenes, no? Les nenes totes són roses, liles, tots aquests colors, i els nens blau marès, blaus, verds, gris... Les fotografies és que parlen per si soles. Però, clar, insisteixo, per bé que el gran supermercat o la gran botiga intenti, i ho veus, que ho intenten, no fer aquestes distincions o fer-les poquet, després hi ha els fabricants que si et posen la capsa de color rosa, clar, tu no la pots tenir de color verd. És que ve d'origen. Aleshores, tot i que ells intenten que hi hagi, i t'ho posen, en els expositors, en els títols, et posen joguines i et posen fotografies de nens fent amb jocs de rol o activitats lúdiques, doncs, sense gènere, tants nens com nenes, després, quan tu, només amb la mirada, veus que, bueno, que se segueixen... Els colors, per exemple, fan... Després, a veure, sí que és veritat que hi ha nois que et poden jugar, anem a ser bàsics, amb la joguina tipa, que és una nina, nois que et poden jugar i nenes que et poden jugar amb un cotxe, però no és lo habitual. A veure, no és lo general. No està generalitzat aquest tipus de joc. Per exemple, jo treballo en una escola i per moltes escoles, i si tu et poses a observar els nens i les nenes quan són petits i tu els deixes lliurement, doncs cada un va agafar la joguina lúdica i toquen tot tipus de joguines. Ells juguen amb qualsevol cosa. Però si tu vas observant, fas una observació repetida i sistemàtica i la fas en plan d'investigadora i comences a registrar aquestes observacions, ens adonarem que els nois, generalment, un tant per cent molt elevat, els nois, els nens, juguen amb un tipus d'objectes que no els crida tant l'atenció a les noies. I les noies juguen amb un tipus d'objectes que no els crida tant l'atenció a les nois. Sí que és veritat que hi ha jocs que els juguen plegats. Tot el que sigui joc simbòlic, els juguen plegats. Però després, quan agafen una joguina individual i han d'entretenir-se, o entre dos, o fent... Doncs, a vegades, aquest tipus de joguines segueixen sent doncs, cotxes amb els nois, pilota, molt de joc de... I amb les nenes, doncs, les disfresses, van compartint estones i van compartint aquest tipus de joguina. I es nota aquesta feina que t'estava comentant d'anys, de que tots plegats hi anem incidint, però els has d'anar acompanyant, els has d'anar acompanyant en les criatures. No és una batalla perduda, no, perquè sí que es veu un avenç, amb això, però bueno, a veure, ahí estamos, aquí estem.
Abans donàvem una dada, doctora, que a mi m'arissava una mica la pell. A Espanya hi ha més de 60.000 infants d'entre 0 i 6 anys que tenen algun tipus de diversitat funcional, ja sigui auditiva, visual, de mobilitat, i... És evident que no totes les joguines estan adaptades a les seves necessitats ni són assequibles per les seves famílies, perquè moltes d'aquestes joguines que sí que estan adaptades són molt més cares. Des de, fent una mitjana, arriben de 120 euros a 5.000 euros.
Mare, sí, no, això, aquesta data ho desconeixia, de 5.000 euros, això. Però clar, no sé, bueno, no ho sé, això no et puc ajudar, perquè sí que és veritat que hi ha molts infants amb diversitat funcional, però sí que és veritat també que les joguines que nosaltres els donem a aquestes criatures, a veure, són joguines bastant adaptades. Sí, perquè l'adaptació sobretot de seguretat, de que no es facin mal, de que hi puguin, i a més puguin ser amb algun objectiu didàctic o lúdic, a veure, estan bastant... Jo, les que conec estan bastant adaptades. Clar, després, la despesa, això ja, això, amb aquest tema sí que no et puc ajudar. No ho sé. Això, el que, no ho sé.
Anem a un altre tipus de joguina, i és la joguina que fomenta d'alguna manera o altra, o el joc que fomenta d'alguna manera o altra, la rivalitat. I la rivalitat normalment la tenim com a negativa. Però sempre és així, doctora?
No. A veure, el conflicte és inherent a la persona. Aleshores, nosaltres el que hem de fer és acompanyar en aquest conflicte, però no només amb la joguina, amb qualsevol tipus d'activitat, de aconteixement, d'incidència que pugui passar durant tot el dia. Que les joguines moltes vegades originen aquest... Sí, clar, però qualsevol cosa de la vida també ho origina, i aleshores acompanyarem en el conflicte, clar, sí, però això és una cosa natural i bona, perquè ajudem a anar... Quan més petits són, més estratègies els hi pots anar donant per anar, que ells les vagin assolint, per anar solucionant, no?, i per anar-se'n en sortint de manera positiva. Mm. Però, vamos, no, és una cosa natural, diria jo, natural.
I finalment anem al mateix dia de Reis, on moltíssimes famílies d'arreu del país segurament començaran al matí a casa, però ja cap a mig matí aniran cap a casa els avis. Després s'hi ajuntaran els tiets, després els avis de l'altra part. Ens tornem una mica massa bojos tots amb el Dia de Reis?
Sí. Sí, entre cometes, perquè tots ho fem amb molt bona intenció i perquè ens encanta veure les criatures quan estan, no, en aquest estat d'oblit i de sorpresa i de veure que s'han encertat amb el que demanaven. I... Uh-huh. Però per això parlàvem abans dels quatre regals, no? Dels quatre, perquè després, si hi ha aquest costum de família d'anar a casa que els materns, avis paterns, els padrins, pam, pam, doncs clar, s'ajunta la criatura amb una quantitat de joguines, i després que moltes vegades tenim tots el costum de regalar joguines només per Nadal. Clar, hi ha 365 dies a l'any. Hi ha sants, hi ha aniversaris, hi ha algunes cosetes que ells han aconseguit i que se'ls pot donar com, no, un acompanyament d'aquests èxits que ells puguin anar tenint. Mm. Clar, i nosaltres sucumbim una miqueta, no?, a la tradició, a la cultura, a la festa del moment, fent, sí, és veritat, se'ls dona una mica l'olla? Sí, se'ls dona una mica l'olla. El que passa que també estaria bo que els pares prèviament aquest dia hagin fet ja, juntament amb les criatures, o no, això ja cada família, una neteja, haver fet selecció de joguines ja, d'aquelles que ja ens podem desprendre, i aleshores el Dia de Reis, quan vinguin totes les noves, bueno, tenir espai, tenir... Una... I després que també hi ha una cosa molt bona, ja, és que els Reis les porten i després nosaltres les podem anar dosificant. Sí. És a dir, endrecem alguna joguina d'aquestes que no han tingut i a poc durant l'any les podem anar traient. Vull dir que això també ens pot ajudar.
I ara sí, per anar acabant, doctora, igual hi ha algú que va una miqueta tard, però donem-li algun consell. El primordial és fer la carta amb els nens?
Sí, aquest és el primordial. Previ haver anat amb el nen a veure joguines. És a dir, la primera és portar-lo a fer un recorregut per les botigues més interessants, els que a mi em semblen, on allà fer un recorregut i anar-lo ja acompanyant i una mica dirigint cap a aquest regal que li fa més il·lusió, aquest que necessita, aquest que educatiu. Vull dir que nosaltres ja el podem anar una miqueta acompanyant. I després, quan és l'hora de fer la carta, i tant, no moure's al seu costat, perquè en aquesta carta i pot ser molt llarga que tu vulguis, perquè es pot demanar coses pel pare, es pot demanar coses per la mare, es poden demanar coses pel poble, es pot demanar... És a dir, tu en aquesta carta hi pots afegir molta cosa. Sí. I centrar-te només... Sí, i tant, que s'ha de fer amb l'infant, per suposat.
Núria Pedrós, doctora en Pedagogia i membre de la xarxa d'expertes del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya. Moltíssimes gràcies, com cada any, per atendre'ns en aquesta casa i en aquest programa. Que vagi molt bé. Una abraçada ben gran i bon dia de Reis.
Un plaer, Joan, igualment. Una abraçada i bon dia.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La Mercè! Oh, Déu meu! Eres preciosa, si la gente viera fuera de antena, ¿cómo eres? Es que eres tremenda, tía. Eres maravillosa. Pero es que enciende el micro, se enciende el piloto rojo y te pones muy formal. Vale, muchas gracias.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
En un lineal hi he trobat l'amor, és un carro preciós.
La mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021. Com el Tortelleroski de nata de 800 grams a 10,95 €. Capravo, el Nadal que enamora.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
22 minuts que passen de les 9. Ros, bon dia.
Bon dia.
Sanauja, bon dia.
Hola, hola.
González.
Bon dia.
Som-hi?
Som-hi, som-hi.
Les cosetes de l'Andreu.
Andreu, què? Qui hem estalquejat un dia com avui?
Doncs mira, hem estalquejat en Joan Pere.
Home.
Sí, que aquí us agrada molt imitar-lo, em sembla.
El Joan, el Joan. El Joan. A veure, com és això?
No, ja està. Demanem que ens ho faci, en directe.
Sí?
Què tal? Ai.
No, que ja el tenim gravat, aquest. Ai.
Sí?
Sí.
És veritat?
Sí, 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 ja en tenim un. Ai. Ja en tenim
un. És veritat, no és seu, eh?
No, no, no.
És d'un oient, em sembla.
Sí, del carrer. Em sembla.
Sí.
Mira. Ja el tenim aquí. Ja ha sortit, ja ha sortit. A veure, en Joan Pere va néixer un 27 de setembre, per tant, és balança. I mireu, com que estem començant l'any, deixeu-me que us digui alguns dels propòsits d'any nou per als balança.
Ah?
Però no els diré tots, eh? No els diré tots, perquè n'hi havia una llarga llista. Llavors, jo n'he triat alguns...
Aquella es diu Andreu González, Esperanza Gracia.
I justament no era de l'Esperanza Gracia.
No.
Horóscopo negro.
Ah, exactament, sí, sí. Aquí Núria Ros...
Horóscopo negro.
Ha sabut bé d'on ho he tret, això. A mi és que m'agrada molt Horóscopo negro.
A mi també.
Perquè...
Desconec. Exacte, no sabem de què va.
És que, a més, fa coses molt gracioses. És a dir, cada dia...
No ho sé. És un senyor, això?
No ho sé.
O és un web, o què és això?
No sé qui és.
Compte de Twitter.
És un compte de Twitter i d'Instagram.
Val.
Sí, i... És a dir, hi ha un generalista que es diu Horóscopo Negro i després cada signe del zodíac en té un seu.
Ah, boníssim.
Llavors, cada dia hi ha una publicació diferent explicant coses. I a més ho fa una mica amb humor, amb un toc d'humor, de vegades. Llavors, anem a començar pel principi. Diu, deixar de posposar coses.
Mira.
Estaria bé que Joan Pere deixés de posposar coses, tot i que em sembla que té moltíssimes coses encara per molts anys més, perquè sempre està fent coses, aquest home.
Sí, tant.
No pare. Cada any ha de fer mínim dues coses.
O
tres, o quatre, sí. Vés a saber. Després, dia adéu a les amistats tòxiques que no aporten res.
Mira.
Jo crec que l'edat ja li ha donat experiència, no?, en aquest punt, i crec que ja el té més que superadíssim, no? És a dir, si un home com és Joan Pero encara té amistats tòxiques...
Podria
malament,
ser.
Malament, Rai.
Malament. Aniria malament.
Ahir vaig veure el teatre, en aquesta obra que ens ve a presentar avui, Joan Pero. Jo diria... Deixa'm-ho dir de memòria i igual l'erro. Jo diria que té 80 i escaig, Joan Pero, ja... 80 i pocs en deu tenir.
Si no els té els 80, està al caure.
Sí. Fa una hora 50,
clar.
Ell sol a l'escenari, que no para quiet, és una barbaritat.
Déu-n'hi-do, és que...
Dona... Ah, mira, el feia més gran jo. En José Matosas ens diu 75. Ah.
Mira.
El feia una miqueta més gran.
Ja està arribant, els 80. Perquè
fa tant temps que volta pel món que dius...
Bueno, és que l'hem vist tota la vida.
Exacte.
Sí, sí, sí.
O sigui, i està ell sol, eh?
Està ell sol a l'escenari, és un monòleg. Sí, sí.
Pausa dramàtica, perquè
és molt, sembla... És molt, molt stand-up, eh?
Ah, sí?
Sí.
Una mica el Club de la Comèdia... No.
A veure, és que Joan Pero ell sol ja...
Ja tira.
Absolutament.
Vull dir. Després, també, diu... Mantenir els peus tocant a terra i deixar de crear-se expectatives zero realistes.
Ah.
A veure, jo crec que Joan Pero ja és bastant humil, és una persona bastant humil, he de dir que toca bastant de peus a terra. Per això sempre el convidem.
Mm-hmm.
És un amor de persona.
Sí, això sí. Sí.
Llavors, bé, potser amb nosaltres és un amor de persona, potser amb altra gent no, però això ho desconec.
No, jo crec que ho és bastant amb tothom.
Sí, 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 sí.
Andreu està sempre en la duda.
Eh? No,
la cisanya,
bé, vés a saber, és que no, la gent té no. un...
Tenim telèfons.
No, però vull dir que cadascú, com tu pots tenir-ho, un rerefons negre. Vull dir, tothom el té.
Jo el tinc.
Tothom el té.
Plataforma d'afectats per Joan Pero.
Hola. No, i després, també posi, lligar amb qui li doni la gana sense enamorar-se. Ui. Aquest punt és una mica jardí, podríem dir.
Passa.
Però no. Ah. Potser aquesta li diria que no caldria, no? Tot i que, si vol fer-ho enamorant-se, mai és massa tard,
clar.
No? Vull dir, l'edat...
Ja està enamorat.
Només és un número. Sí, ja ho sé, clar. Tot, o sigui, no li fa falta no. tornar-se a enamorar perquè amb la seva parella, amb la seva dona...
S'ha d'enamorar cada dia de la seva parella.
Els veus ben feliços a les fotografies d'Instagram que penja. Llavors, es mostra molt enamorat. Dit tot això, no sé si hi ha alguna balança més en aquesta sala.
No.
Ho desconec?
No.
I crec que la ràdio...
Balança és...
Libre. Sí.
No ho sé.
Diria que no. Idea. Llavors, si és així, ja sabeu com començar l'any. Si algun oient és balança / libre, ja sabeu com començar l'any de la millor manera. En Joan Pero és un instagramer de cap a peus, us he de dir. Té 11.000 seguidors, 389 publicacions en tot el seu Instagram.
Déu-n'hi-do.
I té de tot, tant dels espectacles que va fer arreu de Catalunya, perquè és veritat, un dia te'l trobes a Lleida, com a Barcelona, com a Tarragona, com a un poble perdut de Girona, no?, per exemple. Sí. Llavors, però també té publicacions de postureig.
Uh-huh.
Com, per exemple, a Nova York, on sembla... De debò us ho dic, un personatge tret d'una pel·lícula de Hollywood, perquè...
Ho diré, probablement.
No. Sí. Va amb la seva bufanda grisa, amb un barret... És a dir, queda bé. Mm. Sap com fer-ho.
Té presència.
No,
té una anècdota a Nova York amb Woody Allen, quan va anar-lo a veure a l'hotel, que sempre l'explica, que va anar amb tota la seva família, que no són pocs,
no,
a veure Woody Allen, i tota la família es va intentar amagar, que si darrere una farola, darrere un arbre, darrere...
I estaven tots amb els mòbils amagats, no, ja, fent les fotos. Bueno.
Això ho explica molt.
I a veure, és que, com no podia ser d'una altra manera, Joan Pero, l'estimadíssim actor de Catalunya,
sí,
està més que aprovat.
Home...
Només em faltaria no provar-lo.
És així.
Pobret.
És així. Podríem dir que és l'actor... Parlo d'actor, no d'actrius. Mm-hmm. És l'actor més estimat de Catalunya?
Sí.
Viu, sí.
Clar.
No, vull dir que potser si tirem una mica enrere, no?
És que jo crec que...
Ha vingut al cap Marí Sant Pere, mira el que et dic.
No, però deia actor, per això he dit
per
actor,
això,
actriu, no.
Sí.
Jo crec que d'actors...
És que n'hi ha pocs, eh? que ens els estimem, la veritat.
Bueno, i que tinguin aquesta trajectòria.
No, Joan Maria Pou.
Bé, sí. Però em refereixo que siguin entranyables, sí, també.
Joan Maria Pou és el del Barça, eh?
Volia dir Josep Maria Pou.
Vas a jugar a
ser res.
També l'estimem, eh? Joan Maria Pou, no hi ha problema. Sí. És un calb fantàstic.
Fantàstic.
Em sento identificat.
Els dos ho són. Ens expliques el teu toc?
Doncs sí, mireu, avui us vinc a portar la situació de quan et surt sang del nas.
Uf. Sang del nas?
Sí, és fatal. A mi és que em va sortir
fatal. Ahir. D'això sí que no us puc ajudar, perquè no m'ha passat mai.
Com que mai?
Mai.
Mai t'ha passat?
No.
Això ho solucionarem avui.
Clar, jo a casa meva diem que se'ns ha aviat el nas.
Aviat?
Sí, com? Viat.
Viat.
Sí. Viat. I ningú mai ho havia... O sigui, jo quan ho dic... S'estranya molt.
Viat.
Però jo a casa meva, per exemple, ho diem moltíssim.
Viat.
No sé d'on ve.
En ve baixa?
Sí, crec que sí. O sigui, clar, és que mai...
Desviat.
Sí, mai ho he escrit, eh? Mai ho he escrit. Per això he dit quan et surt sang del nas.
Em surt viaté, l'autopista.
Bé, no, a veure, ja és fatal quan estàs fora de casa, que et surt sang del nas, no? Perquè has d'anar ràpid i corrents a buscar un mocador, perquè si no, bé, pot ser una gran catàstrofe.
Sí.
Però, i quan et passa quan estàs dormint?
Hombre.
Clar, o sigui, jo ja tinc ubicat més o menys el moment abans que em surti sang del nas, i és que em pique molt.
Ah.
Em comença... Sabeu una mica la sensació quan esteu constipats i el rajolinet comença a sortir?
Ara.
Que ja el teniu ubicat, ja sabeu que està a punt de passar.
Em passa malament, això.
Sí. Però, a més, és que cau molt ràpid. Llavors,
per això,
mica dramàtic. No, però, clar, o sigui, això és molt fàcil saber-ho quan estàs despert.
Sí.
Però, clar, quan estàs dormint... Pot ser una gran matança del porc, allò.
Però, escolta, quan estàs dormint... Et va passar dormint?
Sí. És que em passa sovint, dormint.
No m'havia escoltat mai, tu.
No?
No. Dormint, no.
Sí, Núria, no t'ha passat mai que se...
És que a mi no m'ha sortit mai sang del
tampoc
nas. No.
Mira, veus?
No. Sí, doncs,
una... Quina sort.
Sí.
Quina sort.
Hi ha gent que li surt molt i hi ha gent que
sí. Vull dir, és que a mi... A veure, tampoc és que em surti cada dia sang del nas, és veritat... Però,
no, però hi ha gent que li
sovint
passa molta freqüència,
sí.
Jo tenia gent a la classe que cada dos per tres.
No, a veure, ara que he sortit el porc per aquí, estava dient la matança del porc, perquè ho taques tot al llit.
Clar,
no?
Això és.
I llavors, podria ser que en algun moment doncs, et desvetllessis i poguessis aturar-ho, no? Però estranya vegada, jo ho noto abans que passi tot plegat. Mm-hmm. No? Llavors, i aquí ve la meva por, mania, o com li vulgueu dir. Jo m'imagino alguna vegada que em podria anuagar o ofegar amb la meva pròpia sang.
Ai.
Perquè, clar, si dorms cap per amunt, la sang baixa el coll.
Ai,
clar, no surt. És a dir, a vosaltres, en primers auxilis, quan tu has d'ajudar algú que li surt sang del nas, el primer que has de fer és abaixar-li el cap i apretar el nas, diguéssim, però per el tabique. Sí.
El tabic.
Vull dir, mai has de pujar el cap cap amunt perquè se te'n va la sang cap a la boca, cap al coll. Llavors, clar, això, si després te n'adones i vols dormir més, allò no pare de rajar, no? Llavors, tu vols dormir, doncs et poses lo típic, no? Un cotó o un tros de paper al nas per fer un tap.
Sí.
Error, també. O sigui, és a dir...
Tampoc s'ha de fer això.
No s'ha de fer això perquè, bàsicament, el que faràs és fer un tap, però de sang. És a dir, de crosta.
Vale.
Llavors, això és horrible.
Clar.
Perquè et pots ofegar, igualment, vull dir. No, a veure, és super contraproductiu, tot plegat, i és molt, molt dolent per la salut.
Què vas fer,
això?
Tu, com ho vas solucionar?
No, jo el que faig és, i ho vaig fer malament, és aixecar el cap cap amunt. Perquè no baixés.
Però ara ja ho saps.
Sí, cap enrere. No,
estragar allà el
sí,
que estava...
Sí, i clar, què passa? Que llavors em vaig aixecar i vaig veure que tenia tota la mà plena de sang, perquè em vaig refregar. Em vaig refregar perquè em pensava que era re una goteta, i no.
Homenatge a Tarantino, avui.
Salut a tota aquella gent que estigui esmorzant ara mateix, eh?
Sí. Bé, no passa res perquè no hi ha re vermell.
Sang fregida, això també es menja.
Ai.
Sí, home, sí.
Per favor, quin
fàstic.
No, a veure, en definitiva, que et surti sang del nas és completament un despropòsit, i ho vull reivindicar des d'aquí.
Què reivindiques exactament?
Pues que no en surti sang del nas. Així de clar.
Tothom al carrer, saps què vull dir? Tallem la
meridiana.
Tallem diagonal.
Perquè no surti sang del nas. No, però és veritat, tio, a mi m'encantaria saber a mi m'encantaria saber com evitar-ho. Com evitar-ho perquè no em sortís tantes vegades sang del nas. Perquè, o sigui, jo us envejo molt, Núria i Joan, que no us hagi sortit mai.
Mai? No, no, la vida.
A mi fa anys, vull dir... pots envejar-me també, si vols.
Sí.
Va, anem al toc.
Perdona, perdona. A mi el que més m'ha agradat d'aquest moment és com Joan ha callat i t'ha deixat transitar per aquest monòleg...
Sí, de la sang.
De la sang del
nas. Passa, jo és que...
En comptes de fer una oda al sortir sang del nas...
No, no, no.
L'he criticat.
Per cert, és que sóc aprensiu.
T'he visualitzat al llit i he imaginat les fonts de Montjuïc vermelles.
Genial.
Genial després de dir que sóc aprensiu.
Per favor. Les fonts de Montjuïc només no surten. Em marejaré. No
em marejaré.
No, va.
Toc.
No, va. No. Sí, a veure.
Ves al següent.
Sí, 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 no. Tio. La red flag. A mi no m'agrada gens les persones que fan el joc de les cadires als seients del metro. Sí, que juguen al joc de les cadires.
Vale.
Que si ara m'aixeco perquè vull anar al costat d'una amiga i després m'aixeco perquè el seient està massa calent... Mireu, a mi sí que m'escalfeu el cap amb aquestes coses. Si esteu en un seient, no feu la d'aixecar-vos, perquè sembla una allau de voltors després anant a buscar el seu menjar, no? I després sembla que tot són cares llargues perquè ningú ha aconseguit el seu seient estimat.
Tensió, eh? Tensió.
No, és veritat. Si us aixequeu, que no sigui per canviar-vos de lloc, que sigui perquè li voleu cedir el seient a una persona perquè el necessite, o perquè sortiu del tren o al metro. Després, hi ha la versió encara més patètica, que és que alguna persona s'asseu als seients reservats, els grisos, els que tots coneixem, i quan veu l'oportunitat per canviar-se a un de blau ho fa per la por que s'hagi d'aixecar en algun moment per cedir-lo.
La por, eh?
Clar.
La por a...
És que és terrífic, això.
Por a aixecar-se.
Sí, no. Mireu, si sabeu que passa això, us quedeu drets, us espereu, i després, quan s'alliberi un de blau, ja us asseureu. No feu aquesta marranada.
Tot i que jo sóc partidari, hi ha molta gent que no l'usa mai, aquest seient reservat.
Tot i que no. Digui dret, eh? Que pots
seure.
Clar, sempre sí, pots seure.
I si entra algú que necessita, llavors t'aixeques.
Els busos sí que es fa, això.
Ja està.
Veus gent asseguda al lloc reservat que dius... Sí, jo, tampoc és que jo puja molts busos, eh? Jo et faria, Andreu, t'ho dic de debò, conseller de metro.
Sí, la veritat,
perquè
diria tot molt millor.
Tens tota una... Tens una filosofia vital al voltant del metro.
Sí.
És fascinant.
No, és veritat, però és que aquí es veu com som els barcelonins. Bé, sou.
Són?
No.
Jo no sóc barceloní.
Jo tampoc.
Tu té
gràcia. Sí, ja sou.
Vila de Gràcia.
Vila.
Ja sou barcelonins, deixeu-me.
Perquè vivim i treballem aquí, tens raó.
Ja sabeu, i els que no ho sabeu, us ho indico ara mateix tranquil·lament, que Barcelona és el port de la Vila de Gràcia. Popular
tota,
opinió.
Tota Barcelona.
Mireu, doncs m'he trobat amb aquest tuit que fa bastanta gràcia, de dir. Diu, me quisieron estafar por WhatsApp y les tiré un script que envia todo el guión de Shrek línea por línea.
Ah, sí, sí, sí.
Uau.
Sí. A veure, hi ha un vídeo fins i tot del moment, i he de dir que va molt, molt ràpid, m'ha enviat un munt de whatsapps, no? I és bastant graciós. El guió és en anglès, llavors potser si l'estafador és castellà no l'entendrà, però trobo que és una brillant idea enviar-li això a una persona que intenta estafar-te, perquè potser llavors es pensa que l'estafat és ell. Llavors li tornes una mica el joc, no? Sincerament, m'agradaria saber-ne més d'aquestes coses d'informàtica perquè trobo que poden ser útils en alguna situació. Ara bé, i aquí em poso ja a contradir el senyor, vaig enviar-li un guió de Shrek, perquè potser podries fer servir el teu do de la informàtica per fer una mica de bé i que a les altres persones mortals com jo no ens afectessin les estafes que corren per WhatsApp,
sí.
No? Perquè si us hi pareu a pensar, d'acord que n'hi ha moltíssimes estafes, però si gent com aquesta, que en sap, les comencessin a parar, potser n'hi haurien moltíssimes menys. I llavors Núria Ros no hauria de posar el seu so d'alarma cada 2x3 de la cara B.
Ara fa temps, Núria?
Per avisar.
Fa temps. Ja us en portaré més, aviat.
Bueno,
no. Així que va, sisplau, ja sé que no us paguen per fer aquestes feinetes, no? Però, sisplau, per l'amor a tota la ciutadania, a tota la població, feu-nos un favor, intenteu aturar aquestes estafes.
Ara.
Molt bé, Andreu.
Gràcies, Andreu.
De res a vosaltres.
Aviam si ho dic bé, avui.
Ros! Ara no saps.
Consejos vendo.
Y para mí, no tengo.
Consejos.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, va, consells avui per què?
Mira, avui us porto els consells per no roncar.
Oh, m'agraden aquests.
Clar, uns consells importantíssims si tenim en compte que diversos estudis apunten que, atenció, el 57% dels homes, 57%, i el 40% de les dones del món ronquen.
És més alt, això. Cosa que no diuen.
Has passat ràpid, eh?
57% dels homes, 40% de les dones. Sí, com sigui, són xifres bastant altes i segurament ho serien més i tot. Per tant, cal posar-hi una solució. I crec que hi estem d'acord, perquè teniu una... No sé si dormiu acompanyats o no, tampoc és una cosa que cal que digueu, però és una mica incòmode dormir al costat d'una persona que està tota la nit roncant. Llavors, els que ronqueu o teniu algun acompanyant al llitet que ho fa, sabreu que hi ha ronquets inofensius, no? Que no, de tant en tant sonen, són fluixets, no molesten massa, però després n'hi ha d'altres que són molestos, que rebota tot a la casa, o sigui, és increïble, i d'altres que ja t'hi acabes acostumant, no? De lo continuats que són, ja has agafat una mica el to i pots dormir tranquil·lament.
És una música, no?
Sí, és com una musiqueta.
Ja que després treus la ronquera i no pot dormir, perquè s'ha acostumat. Clar. El sonido de la selva, jo què sé, de l'Amazonas.
El tema és que siguin quins siguin els ronquets o ronquiditos, com li vulgueu dir, el que està clar és que molesten, almenys a mi, si són forts, em molesten, i a banda tampoc són massa bons per la salut, és a dir, una persona que ronca molt de manera continuada, algo li falla. Per tant, per tot el que us acabo de dir, avui els consells, us porto els consells i truquets definitius per deixar de roncar d'una vegada per totes.
Que és aquells que tremolen,
No he trobat una cançó adequada avui per parlar de ronquets.
Has registrat un triceratops, no? Això és un ronquido de triceratops.
És una... No, res.
Una cosa, abans has dit que hi havia diversos tipus de roncs.
Sí,
jo t'he de dir que dins dels roncs aquests que molesten, hi ha els de boca tancada i els de boca oberta.
Els pitjors són els de boca oberta.
El de boca oberta és molt xungo.
És molt xungo. Jo el faig. És que, per favor.
Però freqüentment o dies puntuals?
Sí.
Sí, què?
A més,
freqüentment.
No, freqüentment. I a més a més li has de sumar que parlo.
També parles?
Sí.
Dormir.
És a dir, no dormis amb l'Andreu si vols descansar.
O sigui, exactament. Ronquera, bàsicament. Monòlegs i sang. Ja, però, nits.
Sí. És horrible.
Això és una performance, eh? Tu no dorms, tu fas performance.
D'aquí ve el meu insomni.
No, i deus estar cansat al matí, perquè si parles i ronques tant... En fi.
A mi hi ha un tipus de ronc... Ara anem als consells per no roncar, però hi ha un tipus de ronc que em fa molta gràcia.
Quin?
Que és aquelles persones que... No ronquen molt poc. A mi m'ha passat això, eh?
Però de sobte
en fan un...
que es desperta.
Que es desperta.
Ah, sí.
T'espanten.
Aquest fa molta gràcia.
Jo m'he despertat amb un ronc meu.
A teu, propi.
Sí. No, és propi, és propi.
Sí.
És aquella de...
Sí.
Aquest, són exactament així.
És com un ensurt que et dones a tu mateix. Una cosa increïble.
Anem als consells, doncs, perquè veig que faran falta.
Xilant.
El consell número 1, eviteu beure alcohol abans d'anar a dormir.
Ah.
Val?
Vaja.
A mi em passa, jo no sóc una persona que habitualment ronca. La meva parella diu que sí per molestar-me, però jo no ronco.
Jo...
El tema és que si alguna nit vaig a fer una copa o surto de festa i, doncs, ingereixo alcohol, ronco.
Mm-hmm.
Ah. És a dir, després de beure alcohol, jo sí que... I fort, més. És a dir, tot el que no ronco durant la resta de la setmana ho faig al cap de setmana.
Concentrat, nit concentrada.
Per tant, en aquest cas el consell està molt clar. Si no voleu roncar, unes 3 o 4 horetes abans d'anar a dormir, eviteu ingerir begudes alcohòliques.
Val.
Perquè, atenció, són aquestes begudes les que provoquen que els músculs de les vies respiratòries afluixin i generin els famosos ronquiditos.
Clar.
És així.
És
molt senzill.
El ronc ve perquè tenim fluixos els músculs.
Sí, és destensa.
Ingereixes alcohol, quan tu beus alcohol, et baixen les defenses.
Allò vibra.
Miqueta, no?
Sí, no, i tant.
Doncs les vies respiratòries afluixen i després generes aquests roncs. Per tant, jo us diria res d'alcohol abans d'anar a dormir 3 o 4 horetes abans. Calculeu, si us voleu fer una cerveseta quan sortiu a les 2 de treballar, petiteta, no passa res.
Clar.
Però abans d'anar a dormir deixeu estar l'alcohol. Llavors, consell número 2 és un clàssic, baixeu de pes, val? I és que, segons els experts en el tema, tenir alguns quilos de més pot generar un teixit addicional en el coll i la gola i que aquest faci més estret les vies respiratòries. És una miqueta com el que dèiem abans. Per tant, baixar de pes, això sí, sota supervisió mèdica sempre.
Uh-huh.
És a dir, no digueu, jo tinc uns quilets de més, vaig a baixar de pes.
No, vull dir,
potser no és així. Per tant, baixar de pes, com dèiem, sota supervisió mèdica, pot ajudar-vos a obrir les vies respiratòries i roncar menys. Tot i això, també us diré que hi ha persones que són l'excepció, que són més primetes i també ronquen.
Sí.
Per tant,
Jo no sóc l'excepció.
No.
El meu cas és el...
Vull dir, sí.
Que clara que clara que està d'aquí.
En fi.
El meu cas és el primer, eh? Jo he estat gros i he pesat un quintal i roncava com un, això, com un triceratops i ara mateix no fas cap soroll. Silenci total, silenciador.
Per tant, un consell que val la pena d'escoltar i de posar en pràctica. Consell número 3, prohibit fumar. Ah. Val? En aquest cas, els estudis, molts estudis apunten que els fumadors i fumadores tenen més probabilitats de roncar, igual que tenen més probabilitats d'ofegar-se quan puja les escales. Ah, sí. Per tant, si no fumeu, tindreu menys probabilitats de roncar, així de senzill. A vegades 2 més 2 sí que és 4, poques vegades, però a vegades ho aconseguim.
Però aquesta ho és.
Llavors, consell número 4, dormiu de costat. En aquest cas, la posició lateral diuen que és la ideal per no roncar. I és tan senzill com agafar un coixí, més aviat que sigui d'aquests llargs i grans, i us el poseu al darrere a l'esquena per evitar dormir boca amunt, i així roncareu menys. Val? Per tant, us col·loqueu en posició lateral, us poseu un coixinet, i així quan feu l'acte de girar-vos i mirar cap amunt, doncs el coixí us ho impedirà. Si no us agrada, també pot ser la idea de dormir de costat, perquè jo, per exemple, dormo cares amunt, a mi em costa moltíssim.
Ostres.
Doncs també podeu dormir cara amunt, però amb dos coixins. D'aquesta manera, elevareu el vostre cap i direu adéu als roncs.
I diràs hola una mica a les cervicals, perquè a mi m'ha passat.
Si et col·loques bé.
La meva mare no ronca i dorm sempre amb dos coixins. És que és una mica, depèn de com tu et sentis còmode a l'hora de dormir.
Jo dormo amb quatre coixins.
Ostres, quatre potser ja és desmesurat, cosa. No?
I estic com... no sé ja dormir.
Però si dorms assegut, llavors...
No, perquè són tous i d'alguna manera sí que estic una mica... Però prou incorporat, molt més incorporat del que és habitual.
Bé, el tema de dormir és molt clar, eh? Senzillament, dormir boca amunt, sense, amb un coixí només, això és sinònim a roncar. Si sou de les persones que ronqueu. Llavors, últim consell, consell número 5, sopeu lleuger i bastant abans d'anar a dormir. En aquest cas, anar a dormir amb la panxa plena no és recomanable, però no només per no roncar, sinó per moltes altres coses, no? I és probable que el descans d'aquesta manera doncs, es vegi afectat i, per tant, que el vostre cos produeixi roncs. Per tant, sopeu lleuger i unes horetes abans d'anar a dormir. És que els consells són molt senzills,
però si els seguiu...
Clar, jo no us recomanaria anar a dormir després d'haver-vos menjat un entrecot.
No, clar.
Perquè roncareu i a banda és que us despertareu fets...
Caldo.
Caldo, gràcies, perquè em sortia una altra paraula. Llavors, aquests serien els 5 consells més casolans que podeu seguir per no roncar. Uns consells que podeu aplicar des d'avui mateix i que hem de dir que no cal gastar-se diners, per tant, molt lifestyle. I abans d'anar a la fórmula, deixeu-me desmuntar un mite, val? Que és el de les tirites. I és que hi ha moltes persones que es col·loquen tirites al nas perquè creuen que aquestes ajudaran a no roncar.
Aquestes tirites, si no són tirites, que es van posar de moda, eh?
Si no són tirites, tu pots anar a la farmàcia i també te'n vendran unes que són de l'estil. Això és un mite. És totalment fals. Ho fan per treure'ns els diners, bàsicament. No està demostrat científicament que les tirites ajudin a deixar de roncar, per tant, jo us diria, si voleu deixar de roncar i esteu desesperats, aneu al metge. I potser us donarà algun consell més científic, més tècnic, que us podrà ajudar. Però les tirites, de veritat, no us gasteu diners, és que no val la pena.
És que les tirites aquestes nasals són una estafa?
Els parxes, vull dir...
Sí, ja ho entenc.
Els parxes, sí.
No funcionen. Potser hi ha un cas entre mil que ha funcionat, però no està demostrat científicament.
Però és que, clar, també et preguntes, posant-te aquesta tirita, aquest parxe, com t'ajuda?
Perquè, no ho sé.
És a dir, és que si apretes aquí igualment, tampoc...
Crec que deu tenir una mica... Sense dir marques, eh? Deu ser una mica Vicks Vaporubs.
Sí, però aquí dalt...
Sense suposo, deu obrir fosses.
Fer més
fosses.
Estret el nas, no? No ho sé.
Jo crec que deu obrir fossa nasal.
El que està clar és que no funcionen, segons diuen els experts en el
doncs
tema.
Doncs vaja.
Llavors... És una mica el que diem sempre. A vegades intentem buscar solucions amb medicaments, no sé, amb grans invents de la medicina d'avui en dia, que va molt bé i el que vulguis, però tot comença en el nostre cos. Imagina. Mira, avui animo els oients a que a partir de les 11 escoltin On són les dones, que l'experta, la psiconeuroimmunoendocrinòloga Marta León, ens explica que està bé hormonalment i... de salut comença per estar bé. O sigui, que t'has de centrar més a l'alimentació, en descansar, en tenir relacions saludables, en no tenir ansietat, que molts més altres medicaments i invents d'aquests.
Ben dit.
Comença tot en el nostre cos i acaba també en el nostre cos.
També és una dona amb aquest càrrec, se l'ha d'escoltar. No? Quin càrrec és, perdona?
Sí, que neuroimmunoendocrinòloga. Només per això?
M'haurien de donar un ondes.
Ara.
Ara. No, però sobretot això, eh? Ja, si els oients tenen l'oportunitat d'escoltar-ho, si no ho poden recuperar al web, però la importància això d'estar bé amb un mateix i les emocions són molt importants.
Uh-huh.
Les emocions.
Sempre.
Sí, sí. Es nota, eh? Que un dels meus propòsits és gestionar millor les emocions.
No, i tant.
T'has emocionada?
No.
Jo sí, perquè ens has de donar la fórmula.
Ah, sí, va, som-hi. La fórmula avui és dormir de costat o amb el cap alt, més sopar lleuger, més baixar de pes, menys alcohol, menys tabac, igual. On estan els ronquiditos? No estan.
Gràcies, Núria.
A tu.
Bravo, capravo.
Vinga, va, Cistella, cap bravo. Saneu ja com ho...
Procedim?
Això.
Procedim?
Sí, home.
Bueno, una cosa que, evidentment, trobareu, eh? Perquè es troba de tot a cap bravo, però, si us plau, no us deixeu els calés en les tirites nasals, perquè ja ha quedat clar, que això no funciona de res si voleu evitar-vos ronquits. Ronquits. Escolta, tenim una Cistella cap bravo.
Doncs
que
vinga.
Farem el sorteig demà. Entre els nostres oients fidels que ens van enviant respostes, fidels i no fidels, perquè de tant en tant arriba gent que diu, qui és aquesta persona? No la conec. Doncs sí, tenim demà un sorteig. Cistella Capbravo, ja sabeu que els amics de Capbravo, a part de cuidar-nos en el dia a dia, perquè tenen aquests supermercats fantàstics, supermercats de barri, supermercats de proximitat, tantíssims i tantíssims locals al vostre servei, més de 3.000 a les quatre províncies de Catalunya, doncs preparen aquesta cistella meravellosa. Va, recordem-lo, perquè ahir crec que no vam recordar el que portava. No me'n recordo, però que la gent sàpiga el que opta, val? El que opta. Han preparat una cistella d'any nou, evidentment, com no pot ser d'altra manera, per començar l'any amb energia. Cistella Capbravo, que hi trobarà cigrons cuits, espagueti nero. Espagueti nero...
Que no fallin mai.
Són els més elegants de tots. Tonyina en oli d'oliva, tomàquet cassolà, suc de taronja, muesli de xoco, avellanes, nous i ametlles, déu-n'hi-do quin muesli més complet, i oli de siurana.
Fixa, importantíssim.
Oli, tonyina, fantàstic.
No és qualsevol, eh?
No.
El de siurana.
No. De siurana és categoria premium. Bueno, sí. Com la cistella. La cistella porta sempre productes meravellosos. I la revista Sabor. Tot això ho tenim en la cistella, que, i també productes d'higiene, que sortejarem demà. Demà, d'acord? Això serà demà.
Demà, darrera hora de programa, que direm el nom del guanyador o la guanyadora.
O la guanyadora. Jo els vaig recopilant totes les respostes que arriben, vaig fer-me allà, i a la darrera hora fem el sorteig, i la persona ja podrà... Bueno, serà un privilegi, perquè al final, saps què passa? Que serà la primera cistella del 2024. Mm. Primera del 2024. Clar, cada dia fem una pregunta, van arribant respostes. Ahir preguntàvem per aquesta barreja d'aliments. D'aquí, el tema de l'escalivada amb pinya, que es pot ser una variant. Veurem què n'opina la nostra cuinera de capçalera, l'Ada Perallada. Però saps on també hi ha supermercats Capbravo, Trias? Saps on també?
Tot arreu.
A tot arreu. Però saps on també?
On també?
A la Disneylàndia catalana.
Ai.
Girona. Núria Ros,
està és que estic emocionadíssima.
Està eufòrica amb el tema del Girona. Déu-n'hi-do, quina bogeria s'està vivint a la ciutat gironina. Ahir, nova exhibició de l'equip de Mitchell i han acabat la primera volta d'aquesta lliga. Co-líders.
Uh-huh.
Líders. Co-líders. No són campions d'hivern, eh? Que llegit en algun lloc que són campions d'hivern. No són, perquè el campió d'hivern és el Madrid.
És el Real Madrid,
tema sí. Del gol a Berats. Recordem que el Madrid és de pocs equips que ha guanyat el Girona. Va guanyar a Montilivi amb 0-3 a més, una golejada.
Per cert, bueno, que si t'agrada el tema de la tecnologia, abans ens ho deia la Núria, que després en parlarem amb el director d'operacions del Barcelona Supercomputing Center, d'aquest Mare Nostrum 5, el director d'operacions d'aquest Barcelona Supercomputing Center es diu Sergi Girona.
Sergi Girona, si és que al final tot encaixa, és tot una barreja màgica en aquest programa. Diem, quin convidat podem portar...
Ara.
Amb un cognom.
Amb un cognom de l'equip de moda de la Lliga Espanyola. I van posar cognom Girona, va sortir ell i pues, l'entrevistaré.
Sí, 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 sí.
Ja està, aquest era el motiu. Doncs déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, ahir... bueno, que dona gust veure's jugar. No només és que són líders i no només és que estan fent molts punts, sinó que dona gust veure'ls jugar, un joc alegre, associatiu, de posició, que diuen ara els entesos. I ahir li van preguntar a Mitchell si es veia lluitant, l'entrenador del Girona, per si hi ha algú que no ho sàpiga, si es veia lluitant per la Lliga. Va dir que no. Va dir que l'objectiu era entrar en Europa. Però jo vull l'opinió de la gent. L'opinió de la gent. Per tant, la pregunta d'avui és... El Girona de Mitchell pot guanyar la Lliga? Avui pregunta futbolera. El Girona de Mitchell, creieu que està capacitat per guanyar la Lliga? Li pot disputar la Lliga al Real Madrid? Perquè al final ja s'ha quedat en un mano a mano. Uh-huh. O què? O el Madrid té massa solera, massa mentalitat de campió... bueno, massa flor moltes vegades. Ahir va guanyar de miracle perquè el Mallorca va fer tres pals i ells van marcar gairebé a la part final del partit. Clar, estan competint ahir dos equips. Un està fent una temporada fantàstica, però l'altre és un equip que sembla ser que ha posat la directa. No sé, Mitchell diu que no, jo crec que és un discurs prudent, però m'agradaria saber el que pensen els oients. Jo no sé què dieu vosaltres. Capacitat? Jo personalment crec que no.
A mi m'agrada que l'entrenador digui aquestes paraules, que sigui prudent. És veritat, perquè si no, poses les expectatives molt altes i poses una pressió afegida als teus jugadors que no cal. No
I a
cal.
Més, Andreu, és al principi de temporada hi ha permanència. Ara ja parla d'Europa perquè s'ha donat que dir només que lo de la permanència ja està i que poden aspirar a Europa. De fet, és prou impossible que no entrin a Europa perquè haurien de fer una segona volta dantesca. És a dir, estan a 20 punts per quedar fora d'Europa, haurien de perdre 20 punts. Per tant, sí, i ara ja parla d'Europa, no sé. Tu què dius, Trias?
Jo dic que sí.
Que sí, que poden guanyar la Lliga?
No només que sí, que... I tant que sí.
I tant que sí, eh?
Sí.
Estàs a favor?
Sí.
Jo crec que no, eh? La meva opinió és... A la Ros ja ni li pregunto perquè Ros és fan número one, no?
Jo vull que guanyin, però sé que el Madrid és un equip molt potent i que sí. Serà complicat.
No, però atenció a la pregunta. La pregunta és, creus que poden guanyar la Lliga? Si la pregunta és aquesta...
Si tenen la possibilitat.
Sí. Bueno, aquesta és diferent.
Matemàticament tenen la possibilitat. Ara, jo penso que no aguantaran, que el Madrid arribarà a un punt que es distanciarà. Però una qüestió de mentalitat.
Veurem.
Penso. Tant de bo m'equivoqui. Infinitament millor que guanyi.
Jo només recordo que portem així des de setembre.
Clar, i això fins quan dure? Perdoneu, ja
pensarem,
és que...
Fins al juny.
Ah.
Sí, fins al juny.
Queden molts mesos, eh?
Sí, queden, bueno, 20, no sé si són 21 partits, no, José? Crec que 21 partits, tota una volta. Han de jugar una altra vegada tots els equips contra tots els equips.
A veure, si continuem fent com ho han fet fins
home,
ara...
Home, clar, sí.
Sí.
Però també pesi, eh? Meitat temporada ja comença a pesar. Tot es fa muntanya.
Si continuen fent igual, estaran lluitant per la Lliga, perquè el Madrid no afluixarà.
O sí, vés a saber.
No, el Madrid no afluixarà.
Per què no?
Possibilitats tenen, però el Madrid és el que dèiem, és un equip molt, molt fort, és un gran rival. Com? Llavors, potser es quedaran a les portes, no ho sé.
Estem fent...
Tertúlia esportiva.
Tertúlia esportiva 2.0.
Segona
sí, però,
però també és veritat que s'ha anat dient partit rere partit...
A veure...
Ostres, que... Ara es parla molt del somni gironí, no? Que és com una mica un miracle el que ha passat, tot i que juguen i entrenen de luxe, aquests nois... però s'ha anat dient partit rere partit. Clar, potser aquest somni s'acaba, perquè el rival que ens visita avui o que visitem nosaltres és molt fort, però és que van passant els rivals i és que fem una exhibició.
Sí, sí.
Jo me'n recordo ahir que a casa comentàvem amb la meva parella, ostres, que l'Atlètic de Madrid és que jo crec que és el més complicat que ha tingut o el més fort, no sé, el vocabulari d'aquest professional del futbol que jo no hi entenc. Però és que també em va dir el mateix quan ens va visitar el Betis. Vull dir, no sé...
Que sí.
És que ens estem superant dia rere dia.
No.
Estic d'acord.
Ahir estem d'acord que la segona part, el trosset que va... Juguen molt bé, però era un rival dur i no va ser potser de les millors que hem fet.
No.
Ostres, és que tot i no, això, va. Marquem el 91 i guanyem.
Sí.
És que potser tenim també una mica, a banda de tota la preparació, aquesta petita sort si existeix del campió i potser ens portarà a guanyar la Lliga. No sé, jo vull pensar que sí.
A mi m'encantaria, jo crec que no succeirà. Però recordem que aquesta és una pregunta oberta per als oients, d'acord? M'ha agradat el teu speech, Núria. Estàs
fitxada per la tertúlia esportiva.
La tertúlia esportiva quan vulguis.
Nota que ho tinc a casa a prop, això, eh?
Ah?
No, que no, jo,
que jo tinc a casa prop,
dic. Jo volia dir una cosa, que a banda de lo bé que juguen, a mi m'agrada molt veure l'afició del Girona.
Oh, moltíssim. És que és increïble. És que és...
Mira. Perquè és diferent. És diferent de moltes altres.
L'afició del Girona...
La veig molt humil, molt...
I el cos tècnic del Girona pot fardar de molta humilitat.
Sí.
De moment, veurem si guanyéssim la Lliga, després pot canviar tot, però som humils.
Doncs escolta, fem una cosa. Missatges que creieu que el Girona pot arribar a guanyar la Lliga o que no, el 663-99-30-62, 663-99-30-62 per guanyar aquesta magnífica cistella de Capbravo. I el Girona, des d'aquest programa, ja ho sabeu que porto temps dient-li Super Girona, al Girona ja li hem dedicat moltes coses, però a la seva afició no. Posem-li la seva afició. Visca el Girona.